Buscant en Nessi, episodi número 40. Això és Buscant en Nessi, el podcast on parlem d'Escòcia, dels seus paisatges, els seus costums i tradicions i de la seva gent. El podcast el fem a distància, som dos, a Inverness, a les Highlands escoceses, hi ha en Santi Geriot, i a Barcelona, qui et parla, Pere Andreu Geriot. Santi, bon dia i bona hora.
Bon dia.
40, Santi, qui ho hagués dit, eh? Pensaves que arribaríem a aquesta xifra?
Que va, jo em pensava que farien 6 o 7 i s'acabarien els temes.
Tu creus que arribarem als 50 o què?
No ho sé, depèn de...
Depèn de tu.
Depèn de mi. Depèn dels dos, que tu també, déu-n'hi-do el que fas.
Sí, però aquí el que té coses a explicar ets tu. I, vaja, sempre tens alguna batalleta, oi?
Sempre hi ha coses.
Va haver-hi bastant feedback de l'últim episodi, el que vam dedicar a la música a Escòcia. Hi ha qui tampoc coneixia el famós Paolo Nutini. Ara el coneix més gent, almenys aquí a Catalunya ja comença a ser conegut, Paolo Nutini. I també és veritat, mira, per exemple, el David em deia que genera bon rotllo, i això és veritat, eh? Quan escoltes la música, almenys la peça aquella que vam posar, dona bones vibracions, no? És música per ser feliç, per passar-ho bé, vaja.
Sí, sí, de fet és el personatge és així, vull dir, és una persona molt extrovertida, això que dona molt rotllo, de fet per això el van contractar, doncs, l'Ajuntament d'Edimburg i de Glasgow, no? Perquè donava bon feeling, no? No és allò de dir, ostres, el contractem amb aquest i ja veuràs, se'ns fotrà un botellón al mig de la ciutat i què va. Però a mi em va sorprendre una mica, potser doncs per això, perquè ja porto tants anys aquí, que potser, clar, jo penso, aquest és famós mundialment i potser no ho és, m'entens? Però era curiós d'explicar la història d'aquest músic.
I després, a través de Twitter, també van rebre bastant de feedback. Per exemple, al Martí li va agradar molt la teva imitació d'un locutor de música clàssica. Bé, una imitació d'un locutor antic de música clàssica, ja vam deixar clar que això ha canviat en general, diguem, sí? Que ara l'excepció... Sí, home,
vols
sí.
Dir?
Però quant temps fa? Però si ja teniu la BBC...
Escolta't a tu mateix. Un locutor antic de música clàssica. Perdona, la música clàssica és antiga.
Sí, és veritat.
Llavors tot lliga.
Va, home, va. Però escolta'm, a la BBC no parlen sí. Així com imitaves tu. Algun cop he escoltat... No, home, no. Sí?
No. Bueno, intenten ser alegres, això sí.
Escolta'm, més coses. A veure, per exemple, la Patricia Cuní, que és la responsable d'un blog sobre Escòcia que ho recomanem molt des d'aquí, que ja hem comentat en altres ocasions, que es diu Mad About Travel, us deixarem l'adreça a les notes d'aquest episodi, doncs la Patricia deia que els oasis es van fer famosos no en el local aquell que deia, sinó en un altre, Santi.
Doncs sí, aquesta informació em va vindre de la Cat, però clar, potser ella tampoc ho tenia clar que eren els Nice and Slacy, i no, de fet era un altre local, que de fet aquest local és molt important, que és el King Tut's Hwahwahut, que aquests, a part dels Oasis, doncs van vindre actuals Radiohead, els The Killers, els Snow Patrol, el teu amic Paolo Nutini, uh-huh. I molts d'altres.
Bé, però avui no parlarem de música a Glasgow, potser, qui sap, més endavant, en un altre episodi. Avui parlem d'un canal que tens relativament a prop de casa, no? El canal de Caledònia.
Sí, avui parlem del Caledonian Canal, o el canal de Caledònia, que sí, el tinc, diguem que a uns 5 quilòmetres a 10 minuts amb cotxe. I vaig gairebé cada setmana.
Per cert, que Caledònia és una de les maneres, una de les paraules, vaja, per definir Escòcia, per dir el nom d'Escòcia.
Sí, era el nom d'Escòcia en llatí, que el feien servir a l'imperi romà per referir-se, doncs, això, a Escòcia.
I avui parlem d'un dels diversos canals que hi ha en aquell país. No és l'únic, no?
No, n'hi han bastants. N'hi han 5, que diríem que són dels més importants d'Escòcia, però aquest, diguem que és fonamental. Si no és el més important, és un dels més importants. És important perquè aquest canal travessa el coll del nord d'Escòcia. Quan dic travessa el coll és, si tu veus Escòcia en el mapa, veuràs que té com una mena de dos colls, no? Té el primer coll que va des de Glasgow fins a Edimburg, i després, si puges, veuràs com una cresta, però abans d'aquesta cresta hi haurà un altre coll. I aquest coll va des de Fort Williams fins a Inverness. I aquí és on travessa aquest canal.
Avui parlarem sobretot del canal que connecta aquestes dues ciutats, però abans parlaves del primer coll que trobem a Escòcia, que en un extrem hi ha la ciutat d'Edimburg i en l'altre la ciutat de Glasgow. Les connecta algun canal, també, aquestes dues ciutats?
Sí, aquest és un altre canal també important, que es diu el Union Canal. I, de fet, el Union Canal també desemboca o connecta amb, no sé si te'n recordes, un episodi que vam parlar de la roda de Falkirk, de Falkirk Wheel.
Era l'episodi de l'aigua, no?
Sí, aquella obra d'enginyeria, que aquesta roda doncs connectava el Forth i el Clyde Canal amb el Union Canal. O sigui, perquè vegis que els canals són realment importants a Escòcia.
Clar, i de fet els canals són vies de comunicació. Igual que hi ha les carreteres, també hi ha els canals. Entenc que una mica la cosa és aquesta, també, no?
Sí. De fet, sobretot el canal de Caledònia es va concebre com un pas segur i així evitar la ruta perillosa del nord. Saps? La ruta que va pel Cap Roth, que és la punta més al nord que veus de la illa d'Escòcia, de la part oest, i després el Penlaith Firth, que és una mena de canal així natural que passa entre Escòcia, entre la terra d'Escòcia i les illes Òrcades. Llavors té una corrent marítima molt forta. Llavors vam pensar, intentem evitar aquesta ruta i anem a fer doncs aquest canal.
I el canal exactament de quan és? Quan es va fer?
Aviam, aquest canal va ser pensat i de fet se li va donar la ruta per ser estudiada al famós James Watt, que és el veritable inventor de la màquina de vapor moderna. No sé si et sona el...
Sí, el Watt dels Batis, que era escocès, aquest senyor.
Sí, senyor, que va néixer a Greenock. Ah. Doncs aquesta era la idea, val? També doncs, per donar feina a tota aquella gent després de les Highland Clarence, després de la batalla de Culloden i de tota la desfeta i dissolució de tots els clans. Però, de fet, la construcció del canal en si no es va aprovar pel Parlament fins al 1803. O sigui, van passar gairebé 30 anys fins que l'estudi del James Watt no va ser començat, fins que li van donar el projecte al famós arquitecte de llavors, que es deia Thomas Telford, el 1803. I aquí vull fer una pausa perquè em fa gràcia, no? El Thomas Telford era un famós enginyer de camins, un enginyer civil, i bé, va fer ponts, va fer molts ponts, va fer moltes carreteres, a Londres sobretot. Era tan famós i va fer el sobrenom, clar, si t'ho dic en català, el colors de les carreteres, et quedes així, no? Et quedes, val, molt bé. Però és que en anglès és The Colossus of Roads. I clar, aquí hi ha lligues, no? El colors de rodes, de Colossus of Roads, que és el colors de les carreteres. Em va fer gràcia, no?, quan veia el tema, dic, ostres, clar, així té sentit.
Que bo.
Doncs li van donar el projecte amb aquest bon senyor. En principi estava estimat amb una durada de 7 anys i uns 474.000 lliures de pressupost, però es van passar una mica, diguem que van doblar la xifra, va acabar amb 910.000 lliures i van trigar una miqueta més. Potser no tant com a l'Espai Barça, però van trigar 5 anys més del previst.
Parles de l'Espai Barça, però això és bastant habitual amb les obres. Rarament una obra acaba costant el que s'ha pressupostat. Això, malauradament, em sembla que és molt, molt habitual. En tot cas, si va tardar 12 anys, vol dir que aproximadament cap al 1815 ja tindríem aquest canal.
Sí, doncs el 1815 es va acabar en 22 milles, que són 35 quilòmetres de canal construït per l'home, però la longitud total del canal en si és de 96,5 quilòmetres, o, fent una miqueta la picada d'ullet a l'oient que ens va comentar que li agradava tot aquest tema o que va estudiar tot aquest tema de milles nàutiques, és exactament de 50 milles nàutiques.
Aquesta oient és la Montse, que també fidelment escolta el podcast. Gairebé 100 quilòmetres, és bastant llarg, no? 100 quilòmetres per un canal?
Sí. El que passa que, és el que et dic, vull dir, construïts per l'home són 22 i després es fa servir doncs, els recursos naturals doncs, per allargar-ho. El que sí que et vull dir, parlant de recursos naturals, és que, clar, el canal no deixa de ser com un riu, m'entens? El que passa que no és natural, sinó que és més fet per l'home, però com el riu, el cabal d'aigua doncs, té que anar seguint el seu curs. Clar, què passa? Que al ser un canal es va tindre que inventar el que se'n diu locks en anglès, en català seria una resclosa. I llavors el canal en si té 29 rescloses.
Una resclosa, què és exactament?
Una resclosa és com un compartiment que a cada banda, a cada extrem, hi ha dos portals, dos portes, que el que fan és aïllar el tros aquest de canal, i llavors, depèn si tens que anar cap a un cantó o cap a l'altre, doncs l'omplen o el buiden de l'aigua. Llavors és com fer un desnivell per tal de que els vaixells puguin anar passant d'una resclosa a l'altra. Llavors, què fan? Tanquen una resclosa. Si tens que anar cap a l'oest, per exemple, doncs tens que anar cap amunt. Doncs el que fan és pujar al nivell de l'aigua. Llavors, al pujar al nivell de l'aigua, obren la part on té que anar el vaixell, tornen a tancar l'altra resclosa i tornen a fer el mateix. O a l'inrevés, si tens que anar cap a l'altre cantó, doncs en comptes de pujar al nivell de l'aigua, el baixen. És una enginyeria molt, molt curiós de veure. Però clar, 29 rescloses són moltes. De fet, 8, que es diu The Neptune's Staircase Barnaby, que està al principi de Fort William, i són 8 rescloses que estan seguides, d'aquí el nom, no?, de les escales del Neptú. També hi ha 4 aqueductes i també hi ha 10 ponts giratoris, que són aquells ponts que, per exemple, quan vas amb cotxe i tens que parar perquè el pont gira, perquè passin els vaixells, i després torna a girar perquè tornin a passar els cotxes.
Has parlat de diferents obres d'enginyeria que hi han repartides al llarg de tot aquest canal, aquests gairebé 100 quilòmetres de canal, clar, per fer d'una punta a l'altra deus tardar una estona, no ho deus poder fer en un sol dia, no?
Es triga 3 dies en fer el recorregut amb vaixell. El que passa és que amb el tema de les rescloses, doncs, clar, cada vegada que passes una resclosa, déu-n'hi-do el temps d'espera que t'hi tires, vull dir, entre que tanquen les comportes, lligues el vaixell, m'entens, a l'amarres, pugen al nivell de l'aigua, l'altre potser el tenen que baixar al següent perquè quedi nivellat. Déu-n'hi-do, jo potser que la meitat del trajecte te'l passes passant les rescloses d'un cantó a l'altre. Mm-hmm. Però sí, 3 dies han recorregut el vaixell, el pots fer de l'oest a l'est o pots fer de l'est a l'oest. Normalment es fa començant per Fort William, i així doncs pots veure el Ben Nevis, no?, que és la muntanya més alta del Regne Unit, juntament amb més muntanyes, que també les més altes del Regne Unit estan totes allà.
Vosaltres l'heu fet? O es pot fer un tram també, no cal fer-lo tot, no?
Sí, es pot fer per trams, pots lligar doncs, un tram, després anar caminant, després fer un altre, té moltes sortides.
I el viatge pel canal es fa pujant el vaixell i prou o hi pots posar el cotxe també, Santi?
No, el cotxe no cal posar-lo perquè, o bé, com he dit abans, doncs, té ponts giratoris, té aqueductes, o sigui, pots anar vorejant amb el cotxe doncs, gairebé tot el canal. El que sí que pots fer és agafar el cotxe i parar-te en un tram, fer-lo a peu o agafar un creuer i fer doncs, una quarta part del canal, per exemple, perquè clar, el canal en si, que té 22 milles de canals construït per l'home, però clar, també té tres llacs. Té el llac Ness, que està al final de tot, té el Lohi i té el Core Park, que són trams de mar obert gairebé. I llavors, clar, tu pots anar al llac Ness, per exemple, i fer una part del canal, que és el que faig jo amb l'Òscar cada cap de setmana.
Ara anirem a això, perquè de fet aquest és un dels motius per parlar del canal de Caledònia, una mica què hi fa l'Òscar en el canal, però abans dir que, clar, la Nessie es deu passejar aquí d'una banda a l'altra. Has parlat del llac Ness, ella, diguem que la casa la deu tenir sota el llac, no? Però pot anar d'una banda a l'altra. Què passa? Que no sé si li deu agradar gaire això d'haver-se d'esperar les diferents rescloses.
No ho sé, jo diria que el canal en si no és tan profund com perquè la Nessie pugui passar. De fet, el riu que està al costat tampoc és tan profund com perquè la Nessie... Bueno, una de les teories diuen que la Nessie ve realment del Mar del Nord i pel riu, dubto que sigui pel canal, va anar a parar al llac Ness. Però ho dubto molt.
Perquè el riu és el riu Ness.
El riu és el riu Ness, que dona nom al llac, o al revés, el llac dona nom al riu, com vulguis.
I dius que és paral·lel.
És paral·lel al canal, sí, sí, però el riu és natural. Llavors, el canal en si va estar 10 anys parat, va estar des del 95 fins al 2005, per ser remodelat fins com el podem trobar avui en dia. I clar, avui en dia sí que ja és un reclam turístic, total, 100%, vull dir... El canal es fa servir únicament, doncs, com això, com a reclam turístic pels turistes. Llavors, doncs, veus vaixells que són pubs o que són tendes de souvenirs, o que fins i tot l'altre dia vaig veure un dels vaixells aquests que és un hotel-restaurant. O sigui que... No, s'ho munten bé. Entre això i la Nessie, doncs, ja tenen el xiringuito fet.
Per tant, de Fort William a Inverness s'hi pot arribar amb vaixell, no? Que si realment dius que normalment la gent surt de Fort William i arriba a Inverness, diguem que l'objectiu o una de les etapes finals és precisament el llac Ness, no? Uh-huh. I sí. Es deu poder fer també caminant.
Sí, sí. De fet, hi ha una ruta caminant que són 73 milles o 117 quilòmetres, seguint el curs del canal, però clar, és una mica més llarg, perquè, doncs perquè a vegades tens que desviar-te degut a un llac o un bosc, però sí, sí, es pot fer de les maneres que vulguis. Hi ha molta gent que ho fa en bicicleta, per exemple.
En tot cas, és una excursió recomanable.
Molt, molt, molt. Clar, a través de tota el Great Glen, la Gran Vall, i tot aquest tros és jo crec que és del més maco que hi ha a Escòcia.
Caram, sí, sí, i és bastant pla o hi ha molts alts i baixos?
Diguem que el primer terç del camí és molt muntanyós, que veus les muntanyes de fons, i de fet sí, és bastant muntanyós, potser no tant de la part est com de la part oest, però déu-n'hi-do, sí, sí.
Per tant, s'ha d'estar allò una mica preparat, no?
Bé, s'ha d'estar més preparat, diguem, cap al tema climàtic que del tema relleu.
Escolta'm, parlem ara sí de què aneu a fer, que és cada dissabte, no?, que aneu al canal de Caledònia. I no és que aneu a veure si veieu la Nessie, que també podria ser, però no és aquest l'objectiu, no?
No, aquest no és l'objectiu. L'objectiu és que l'Òscar té com un dels seus... lleures, fer rem, de fer rowing al llac, a l'Inverness Rowing Club, llavors cada dissabte, un parell d'hores, anem a fer pràctiques i bé, de fet, fa unes setmanes, per exemple, va haver una competició que venien de tot arreu d'Escòcia, venien la gent de Glasgow, d'Aberdeen, bastants, de tot arreu, i llavors... I no sé si hi havia prop de 500 embarcacions classificades, doncs, amb rems de individuals, de 2, de 4, de 8... No, de 8 no, perdó, de 4 era el màxim. I l'Òscar va competir amb un parell d'aquestes curses, sí, sí.
I ell ho fa sol o ho fa en grup?
No, va fer les dues vegades amb grup de quatre. El primer era com a remador i va acabar segon, però clar, de segon de dos que hi havia, a la seva categoria hi havia dos, però això no es diu. L'altra categoria, que era ell el que cridava, el que manava, saps que hi ha quatre que remen i el de davant o el de darrere, depèn de com es miri, doncs va cridant, escolta, a la dreta, a l'esquerra, vinga, doncs ara que hi ha aquí una corba, doncs va una mena de guiant, no? I es diu que és molt bo, potser perquè li ve la mena de mandataire, no?, que té la CAT, però diuen que és molt bo guiant. I aquí també van quedar segons, però aquí sí que hi havia gairebé una vintena més de participants, vull dir que va fer un bon paper.
Caram, sí, sí. Molt bé. O sigui, és una mica com el capità, no?, aquest que crida.
Sí, bueno, es diu l'Axe, però no el Coxi. Es diu Coxi, però no crec que sigui el capità, però és el menal el que guia. Però potser sí que és el capità, perquè és més o menys, sobretot per la gent que comença, doncs és el que més experiència té, saps? Doncs a procurar, doncs, que no es volqui el vaixell, de com fer-ho, m'entens? I ell, clar, ja porta, doncs, que deuen portar 4 o 5 anys que va fer rem, vull dir que sí, sí. No, i està molt content.
Escolta'm, i això d'on li ve? Perquè tu, diguem que no seria el teu esport de capçalera, el rem, no?
No, perdona, jo de sempre... Jo
sí, home, va. Esplugues, el canal d'Esplugues, no?
No, jo a l'Oxford Cambridge jo tenia ja amb una rodona al calendari marcat. No, això, bé, és el que diem, no? Com que aquí tenen tantes activitats de l'aire lliure, doncs era una d'elles. I llavors... dins de ser una miqueta car, però no és allò vaig a muntar cavall, m'entens? Vam veure que s'adequava molt amb el caràcter de l'Òscar, no? Que necessita, doncs, una activitat que sigui així una miqueta de rutina, no? Una mica rutinària. I sí, sí, vaig posar, en principi vam posar l'Ivan i l'Òscar. L'Ivan va durar un dia i a l'Òscar no. O sigui, mira, l'Òscar, doncs, això, porta ja 4 o 5 anys i de fet és un ambient molt sa, també. Veus els joves que treuen el vaixell de dins del magatzem, doncs, quan acaben de fer el rem el netegen, l'ensabonen, vull dir que és un ambient molt maco, sí, sí. I, de fet, quan vam fer aquesta cursa aquell cap de setmana, doncs, clar, tots els pares, perquè clar, si fan la cursa a Glasgow, home, a Glasgow hi ha una pila, però a Inverness no som gaires, em sembla que potser som una trentena al club. I clar, tots els pares, doncs, tenien que fer de marshals, no?, com una miqueta d'àrbitres, i jo, per exemple, doncs, estava a un cantó del canal, doncs, que els tenia que anar ordenant.
Feies d'àrbit?
No d'àrbit, una miqueta d'ajudant, no?, de voluntari, de tenia que posar els vaixells amb correlació numèrica, doncs, per l'hora de sortir, que sortissin tal qual, no? Perquè clar, no deixa de ser un canal, o sigui, feien curses, però eren curses a contrarrellotge, com si diguéssim, m'entens? Vull dir, primer surt un, després surt un altre, no és el Tàmesis, m'entens? No és un riu llarg, o sigui, tenen que fer a contrarrellotge. Llavors jo els tenia que anar posant, doncs, amb ordre numèric. Clar, i tu ja em coneixes a mi. Tothom allò, el més polite, no?, el més educat.
I tu cridant allò, deixant-te el coll, no?
El 451, t'he dit que vinguis aquí, home. I sí, amb accent de pic, a més. I, bé, però va ser xulo. Va ser una experiència maca.
Bé, avui hem acabat parlant de rem, però en l'episodi que ve tornarem a parlar d'esports, no, Santi?
Sí, tornarem a parlar d'esports, en aquest cas d'esports d'hivern. Esports d'hivern que es practiquen aquí a Escòcia.
Fins aquí l'episodi número 40 de Buscant en Nessie, el podcast sobre Escòcia, els seus paisatges, la seva cultura i la seva gent. Si t'ha agradat, ens faria il·lusió que compartissis aquest o altres episodis amb altres persones. I si vols preguntar o comentar-nos qualsevol cosa sobre Escòcia en general o sobre el podcast en particular, tens un correu electrònic a la teva disposició. L'adreça és buscantennessie@gmail.com, buscantennessie@gmail.com. I si vols recuperar algun dels episodis que hem fet fins ara, els pots trobar al nostre blog buscantennessie.wordpress.com. Santi, moltes gràcies i fins aviat.
Adeu.
Però l'ha vist algú, el Nessie?